Avui a l'ofici d'educar, activitats extraescolars, estrès o oportunitats educatives. Explica la doctora en Ciències Polítiques, Sheila González, que les activitats extraescolars, les que fan infants i joves fora de l'horari lectiu entre setmana, van créixer amb la incorporació de les dones al mercat laboral per garantir que els fills de famílies treballadores estiguessin en entorns segurs durant les jornades laborals dels seus pares. I més recentment han guanyat valor com a recursos educatius que poden ampliar els aprenentatges i millorar el desenvolupament cognitiu i social dels infants i dels adolescents, especialment dels més desfavorits. Tot i que, paradoxalment, les extraescolars han estat també un espai de reproducció de desigualtats socials, perquè algunes famílies amb pocs recursos no poden accedir-hi. Parlar d'extraescolars és parlar d'educació no formal. Hi ha uns objectius, però no es validen de la mateixa manera i engloben activitats per infants i joves de 3 a 16 anys de lleure educatiu de dilluns a divendres en horari extraescolar amb una certa regularitat. Pel professor del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, Màrius Martínez, les activitats extraescolars han de tenir com a objectiu la protecció, l'afecte, la socialització i l'estimulació de l'infant per afavorir el desenvolupament de les seves habilitats. Per Guillermo Bautista, professor d'Estudis de Psicologia i Ciències de la UOC, les extraescolars no han de ser una inversió pel futur de l'infant, sinó ajudar-lo a ser feliç i contribuir al seu desenvolupament global. I és important trencar amb la rutina de l'escola que els fa estar tens tantes hores asseguts. Pels experts és adequat que els infants participin en la decisió de quines extraescolars fer i s'ha de vigilar no projectar en els fills els nostres anhels personals. Tot i que és cert que les extraescolars poden fer la funció d'espai per custodiar els nens, davant de la dificultat dels pares per conciliar feina i família, no hem d'oblidar passar temps de qualitat amb ells en lloc d'apuntar-los a un munt d'activitats i evitar que el nen arribi tan cansat a casa que no pugui fer res més. També han de tenir els joves temps per ells. Avui a l'ofici d'educar, activitats extraescolars, estrès o oportunitats educatives?
L'ofici d'educar.
Edna Albareda. La innovació a l'educació ha de sumar les extraescolars.
Soc Rafael Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. Els nens necessiten jugar. Han de tenir temps suficient per jugar, per estar amb els amics i amb la família. Però també cal tenir present que els nens són actius i que estar massa temps fent el mateix els avorreix. Si s'organitza bé la setmana i la quantitat de deures escolars és raonable, no excessiva com sovint acostuma a passar, hi ha temps per organitzar-se la vida i poder realitzar activitats que permetin adquirir nous aprenentatges. Si descomptem les activitats extraescolars de reforç, exemples d'activitats extraescolars habituals són esport, futbol, bàsquet, natació, música, dansa, idiomes, teatre, cultivar un hort ecològic, fer animació en 3D, periodisme, experimentació científica, etc. Crec que n'hi podria haver moltes d'altres com habilitats de vida, life skills, habilitats d'afrontament, coping skills, remind, relaxació, meditació i mindfulness, autonomia personal, competències emocionals. Les activitats extraescolars són aprenentatges que no estan contemplats en la pràctica educativa habitual. Crec que és important incorporar-hi tot allò que és important pel creixement integral de tot l'alumnat, però sempre hi haurà aspectes que no estan suficientment contemplats, com passa ara amb els idiomes, l'educació emocional i altres possibilitats que justificaran les extraescolars. El que em sembla important és que els nens, en el temps lliure, facin el que els agradi fer, que aprenguin el que els agrada, que no ho facin per obligació imposada pels pares si no ho volen fer. Els extraescolars no han de ser un motiu de neguit o estrès. Només es justifiquen quan són una oportunitat de desenvolupament personal i de benestar.
I per parlar àmpliament de les activitats extraescolars, avui a l'Ofici d'Educar hem convidat a la Clara Carbó, que és sòcia fundadora i treballadora de la cooperativa L'Esguard i monitora de menjador extraescolars. Ella és periodista, des de fa anys està vinculada al món del lleure a través d'un cau. Escolta, benvinguda.
Moltes gràcies.
L'Edgar Iglesias també ens acompanya, que és doctor en pedagogia, professor al Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB i membre de l'equip educatiu de l'Associació Educativa Integral del Raval. Va ser visiting scholar a l'Escola de Graduats de la Universitat de Stanford, als Estats Units, el 2015, on va fer una recerca sobre programes extraescolars. Benvingut, també.
Molt bona tarda.
I també ens acompanya el José González, de l'àrea de programes escolars de Fundesplai, entitat no lucrativa que treballa a favor dels infants, els joves, les famílies i el tercer sector, des de l'àmbit educatiu, social i mediambiental. Benvingut, també.
Moltes gràcies.
Avui escoltàvem el catedràtic Rafael Vizquerra per començar. Deia que aprenguin el que els agrada i que no sigui motiu de neguit i d'estrès. El títol que li hem posat a aquest programa és que siguin una oportunitat educativa i no siguin una font d'estrès. I us he de dir que quan vaig pensar en aquest programa prèviament, com a mare que sóc, una cosa que em preocupava era veure els nens tan ocupats, alguns d'ells, amb tantes activitats extraescolars, i era una cosa que em neguitejava una mica, no? Ell ho deia, ens deia el Rafael Vizquerra, hi ha l'escola, hi ha els deures, hi ha les activitats extraescolars. Com encaixa tot això en benefici de l'infant, no? I com les extraescolars poden ser un complement que enriqueix el procés educatiu i de creixement de l'infant, no? Com es pot fer això, no? Aquestes són algunes de les preguntes que jo crec que podrem anar responent en el decurs d'aquesta conversa. Quin ha de ser, doncs, el paper de les extraescolars en aquest context, des del vostre punt de vista? Qui vol començar? Edgar?
Doncs és una bona pregunta per començar. M'agradaria començar amb una reflexió, i és: tot allò que queda fora de l'escola és extraescolar. Des d'aquesta perspectiva, clar, estem parlant d'unes activitats que tenen un fort component educatiu i que combinen passar-s'ho bé amb aprendre. Per tant, aquí el repte és majúscul, perquè hem de combinar el ritme de l'adult amb el ritme de l'infant, i el ritme de l'infant sovint és un ritme diferent, i per tant els adults, que som qui dissenyem els projectes, tirem endavant escoles, dissenyem les activitats extraescolars, sovint perdem de vista aquest nord, tenint en compte, pensant, no?, des de l'experiència vital d'un adult d'uns anys, que potser l'infant, com bé anunciaves a l'inici, pot tenir altres desitjos, altres ritmes, altres necessitats, i per tant són moltes les raons per les que podríem aprofundir, però sí que voldria començar, doncs, apel·lant al concepte d'activitat educativa més que extraescolar, si no en sentit ampli, perquè en qualsevol moment pot ser educatiu.
Clar, és que ara parlaves d'adaptar el ritme, i jo crec que aquest és el punt, no? Que jo crec que molts cops les extraescolars estan dissenyades per adaptar el ritme dels nens, diguéssim, al ritme adult, no? I el que acaba passant és que hi ha extraescolars que són com... No saps fins a quin punt és un servei de mainadera, perquè tu, pare o mare, no tens temps, perquè els horaris laborals són els que són i el ritme és el que és, d'anar a buscar el teu fill o filla a l'escola, i llavors no saps fins a quin punt el nen està allà perquè li agrada o li ve de gust, o perquè tu no pots assumir a estar amb el teu fill o filla. Jo crec que aquest també és com un punt crucial de tots els extraescolars. I jo crec que sí que n'hi ha, que parlaves de més lúdic, més de joc, i jo crec que també sí, però ara amb tots els reforços que hi ha, la quantitat de reforços, que també és preguntar-se per què, no?, tant reforç, és a dir, un nen que va més lent, doncs l'hem d'estar matxacant a reforç tota la setmana, doncs segurament no, no? Vull dir que són molts temes i és complicat.
Jo per complementar, sí que diria que crec que generen estrès, no?, com comentàvem al principi, quan l'activitat extraescolar no parteix de tenir en compte les característiques i inquietuds de l'infant. O sigui, en el moment en el qual la família projecta els seus interessos per sobre de cercar una postura més col·legiada. Crec que és cabdal tenir en compte l'opinió de l'infant i també tenir en compte les característiques, perquè sovint no tenim en compte que potser, doncs, tenim un nano que és molt mogut i que no és que sigui un problema que faci extraescolar, sinó que l'estàs tancant en una aula a fer un idioma quan el nano el que necessita per sentir-se a gust i desenvolupar-se doncs és moure's, és fer activitat física.
Què necessita un nano quan acaba l'escola? I més enllà, si els pares tenim dificultats, que les tenim, això s'ha de reconèixer, i per tant conciliar vida laboral i és difícil, i les extraescoles ens ajuden en aquest sentit. Més enllà d'això, jo crec que elles poden tenir vida pròpia i, per tant, oferir al nen què? Què ofereixen?
Cada nen és diferent. El que necessita és fer l'activitat que realment li vingui de gust i que li agradi.
Clar, però no podem anar dient a cada nen, tu avui què vols fer?
Probablement seria una de les funcions tant, és a dir, pot ser compartida entre el pare i la mare i també fins i tot qui coneix una part d'aquell nen és l'escola. I des d'aquesta lògica també pot haver-hi com un diàleg, per exemple, perquè el que apuntava el José és equitat, no? És a dir, quan hi ha un indicador d'estrès, quan un infant arriba a casa que dorm menys de 8 hores, alguna cosa està passant, no? I des d'aquesta lògica vol dir que no s'ha trobat la connexió entre la necessitat, com és aquell nen de singular, que és el que estava comentant abans el company, i a més, per tant, que el nen verbalitzi, no?, el que vol fer, quin és el desig que té de ser nen. Des d'aquesta lògica moltes vegades aprenem sense donar-nos compte i, per tant, aquí també les extraescolars tenen un fort component de com desenvolupar l'activitat a decisió de l'adult. Aquí sí que li toca una part, no?, a qui dissenya l'activitat, però sobretot que el nen sigui nen, és el que necessita.
Però diguem una diferència entre una activitat a l'escola que pugui ser més o menys lúdica, que també n'hi han, i el que seria una extraescolar?
Activitat acadèmica. O sigui, jo per començar...
Perquè hi ha activitats extraescolars que tenen una vessant acadèmica, també.
Correcte. És que jo per aquí començaria per... Hem de saber entendre que per una banda hi ha l'educació formal i per una altra hi ha l'educació no formal. El complement de totes dues és el que ajuda al desenvolupament de l'infant. Un dels problemes que tenim amb les extraescolars és quan volem duplicar o complementar en excés el que és l'educació no formal, l'educació formal. En aquest moment, jo crec que el que és important és entendre que l'educació no formal té un espai i que té una sèrie d'activitats que desenvolupen aquest complement de l'educació de l'infant.
Per exemple, ens deia el catedràtic Rafael Vizquerra, habilitats de vida, habilitats d'afrontament, anirien més a ajudar habilitats a l'hora de relacionar-se. Posaríem més accent en aquest tipus d'habilitats més relacionals, comunicatives, de vida?
Sí, per exemple, es comenta que amb la part formal estem com aprenent a aprendre i jo entenc que la part no formal és una oportunitat per aprendre a ser, per aprendre a desenvolupar inquietuds, itineraris inquietuds que duraran per tota la teva vida. No? Per exemple, en la part acadèmica potser estem cercant quin serà el nostre futur amb un terç de la nostra vida, la nostra vocació professional, que a més ha canviat, no? Perquè antigament s'estudiava per tenir una vocació. L'altre dia sentia la Neus Sant Martí al Consell Escolar de Catalunya com comentava que en el món actual estem estudiant per les diferents vocacions que ens trobem al llarg de la vida. Des del meu punt de vista també m'agrada entendre que en la part no formal també estem aportant a l'infant aquest un terç de la seva part lúdica i de creixement personal que també tindrà un futur a la seva vida.
Clar. Si parlem d'activitats extraescolars que fomentin l'aprenentatge més aviat acadèmic, ens hem de preguntar si la funció de les extraescolars és arribar allà on l'escola no arriba. Clar, des d'aquesta lògica hi ha un debat ara mateix molt viu i molt acertat i és qüestionar precisament, no, l'enfoc de les extraescolars tenint en compte que potser haurem de revisar més el temps lectiu i de la mà de les extraescolars veure com podem complementar, trobar aquesta continuïtat educativa. Per altra banda, és comú que en totes les extraescolars hi hagi doncs, un aprenentatge més personal i això té a veure amb les habilitats socials, amb la confiança, amb aquest entorn protegit que es comentava al principi. Però la gran contradicció que es troba en moltes activitats extraescolars ara mateix a Catalunya és, tot i ser conscients d'aquest debat, no poder fer una altra cosa que acabar donant suport, no?, a molts infants i joves que es troben en risc educatiu perquè d'una altra manera, des d'aquesta funció compensadora, no arribarien al punt que se'ls demana des del propi currículum. No? I, per tant, hi ha aquesta contradicció en la que d'alguna forma ens hi trobem immersos i a Catalunya ara és molt, molt present, no?, en molts equips educatius aquest debat.
El que passa és que crec que és molt interessant el que comentava abans de... A l'educació formal aprenen a aprendre i a l'educació no formal aprenen a ser. Jo crec que, en part, és veritat, el que passa és que justament per això jo crec que l'educació no formal se la carrega d'una manera molt gran, en el sentit en què doncs, potser aquesta flexibilitat d'aprendre a ser i doncs, parem la classe si hi ha alguna cosa que hem d'enfrontar, ho hauria de fer també l'educació formal. I jo crec que molts cops s'acaba doncs, carregant un pes brutal a l'educació no formal, justament perquè a l'educació formal doncs, potser no ens parem, no?, a com ens relacionem, a com ens cuidem, a doncs, aquesta part, que sí que estic d'acord que les extraescolars potser està més present. I pel que deien, a què necessiten els nens, jo, per exemple, cada tarda faig extraescolars, i, clar, tu entres a la classe, el que volen és córrer, no volen veure't a tu. O sigui, tu, encara que facis amb plastilina o els hi portis els materials que més els agrada, jo faig tallers amb ells, ells volen córrer, i llavors ells necessiten la seva estona de córrer. Jo crec que també està molt bé aquesta flexibilitat de poder dir, doncs, d'acord, parlem-ne, què voleu? Voleu córrer una estona? Bueno, doncs correu, que és el que voleu perquè porteu, doncs, 4 hores tancats, òbviament, voleu córrer, correu, i també és no autoexigir-nos nosaltres de dir, vale, hem de fer això, no?, sinó ser més flexibles en aquest sentit.
Edgar, ens parlaves de les oportunitats educatives que pot ajudar en el cas de poblacions desfavorides, no? Com pot ajudar a millorar el rendiment acadèmic d'alguns nanos? Fins a quin punt això és així? Fins a quin punt també hi ha qui diu que les extraescolars el que afavoreixen és que no tothom hi pot accedir i, per tant, a la vegada també promou la desigualtat?
És cert. Hi ha dos grans àmbits en els que sí que té tot el sentit del món que hi entrem, no? Un és l'àmbit de l'equitat, és a dir, quins són els elements que garanteixen que el conjunt d'infants i joves i famílies a Catalunya puguin accedir a igualtat d'oportunitats a una oferta educativa, i en segon lloc, la pròpia qualitat o el que seria condicions més metodològiques, el com es desenvolupa el propi projecte educatiu. En relació al segon, sí que voldria comentar també com estava plantejant el José, no?, de si aprenem a ser o aprenem a estar. Hi ha experiències molt interessants a Catalunya d'escoles, centres educatius, sobretot de primària, però també n'hi ha alguna secundària, on van de la mà l'activitat lectiva, per dir-ho així, i el que seria l'extraescolar. Què vull dir? Vull dir que dins el temps lectiu, molts equips educatius d'extraescolars estan pensant, dissenyant, comentant, negociant, en tot cas concretant, activitats educatives tant amb el professorat i educadors i educadores de les extraescolars, també donant veu en algun moment a l'infant des de quin és el seu desig. Això què provoca? Provoca molt més aprenentatge, perquè d'alguna manera assegurem moltes parts, no? Assegurem la comunicació entre el que passa dins l'aula i fora, i assegurem també que l'infant pugui explicar què és el que vol fer. I amb dades a més assegurem una part importantíssima, que és la part més curricular també, que no hem de tenir, no hem de deixar de banda, perquè a la pràctica estem parlant d'això, no?
Aquesta col·laboració escola-extraescolars, vosaltres l'heu viscuda amb els vostres casos concrets?
Sí, i jo crec que és un dels principals reptes que tenim. Vull dir, el que hem de cercar és que hi hagi una coherència i una integració amb el que és el projecte educatiu de centre. Comentava abans la Clara el que necessita un infant per la tarda, i jo hi estic d'acord. Evidentment, quan es projecten les activitats extraescolars, s'ha de tenir en compte que l'infant surt d'un espai lectiu i que potser ha d'haver una estona en la qual el nano pugui descansar, oxigenar-se abans d'entrar en una altra activitat. També diferenciaria el que és l'activitat extraescolar, que és una activitat específica on la família ha invertit una quota perquè hi hagi com una certa, no especialització, però sí que es treballi d'alguna manera una activitat concreta, de l'espai del migdia, en el qual sí que crec que és l'espai en el qual s'ha de donar el màxim de protagonisme a l'infant, s'han de generar mecanismes de participació, s'ha de treballar molt més el que és l'educació no formal, però a partir dels valors de la convivència, de l'empatia, del treball de les emocions. A partir d'aquí, crec que sí que el centre, quan més integrat estigui, més vagi en una mateixa línia, això anirà en benefici de l'infant. Jo crec que sí que ens hi hem trobat, i jo personalment a Fundesplein hem viscut de situacions. El que també cal dir és que queda molt camí per fer, sobretot perquè manca molta cultura de lideratge compartit amb els centres educatius. Encara som tots els agents d'educació no formal com un convidat no reconegut, potser del tot, tant com ens agradaria, dins el que és el rol educatiu de l'infant.
Avui reconeixem aquest convidat, les activitats extraescolars a l'ofici d'educar.
Sheila González. cal revisar l'efectivitat de les activitats extraescolars, sobretot entre els alumnes més vulnerables.
Llegim a la pàgina de l'Esguard, entre d'altres coses, que l'infant pugui desenvolupar el seu progrés personal de manera integral i, per tant, respectant i afavorint les diferents dimensions del jo, física, afectiva i espiritual, intel·lectual i social. L'Esguard, que és la filosofia, el punt de partida. Per què neix l'Esguard i què proposa de diferent, per dir-ho d'alguna manera?
L'Esguard neix primer d'un empoderament grupal d'un grup de persones que portem molts anys en el món del lleure i que ens encanta això i que ens encanta estar amb nens i nenes, i també naixem per dignificar una feina que creiem que això no se la veu prou, no se la reconeix
com
prou.
Com ens deia el José,
correcte,
que és la no reconeguda de l'àmbit educatiu.
Exacte,
no?
Dignificar una feina i reivindicar una tasca que és la d'estem educant tota l'estona, no? També l'educació una mica com a activisme i per poder formar gent, formar, ha quedat com molt així, però per poder educar en un esperit com més crític per això, saber viure, conviure amb respecte, saber col·laborar, saber decidir per tu mateix, saber dubtar una mica de tot. I
com us han respost el nen? Perquè els protagonistes, no oblidem que són els nens. I com responen els nens? Què els agrada als nens? Com ho viuen?
Això, els nens... Bueno, clar, és que estem parlant de nens d'això de P3 a 6, almenys a l'escola on estem nosaltres. Clar, els nens són molt petits, encara que estem parlant de nens de 10 anys, a vegades són nens que ells, la seva estona de no formal, diguéssim, és una estona en què volen jugar, saps? És a dir, tampoc estem aquí com per crear jocs o activitats que... No, però sí acompanyar el nen durant tot aquest procés, no? Donar-li totes les eines, no? Perquè també parlem de... que triïn el que els agrada, ja, però ja tenen 10 anys, tenen 3 anys, tenen 8 anys, no saben tot el que existeix, no? Per poder triar també has de tenir com un ventall, i nosaltres estem allà perquè el nen pugui triar, perquè el nen trobi un recolzament, si li falta un recolzament, per gestionar qualsevol conflicte que pugui sorgir, però sobretot perquè pugui ser qui és, no? Acompanyar-lo com en aquest creixement personal.
I com s'ajuda a triar? Perquè això no és fàcil, de cop et diuen has de triar i el nen parla, no parla, com dius tu, sap, no sap, les possibilitats, ell té molt clar que li agrada i que no li agrada, això els nens ho tenen claríssim. I si una cosa no els agrada és la primera cosa que et diuen, això no m'ha agradat.
Clar, però ho tenen clar, ja, en base a l'experiència potser sí, però a vegades també és una mica en base a imitació, no? Bueno, típic... classe prototípica de tots els nens juguen a futbol, no? I les nenes estan cantant o el que sigui, no? Tu et preguntes, a aquests altres nens, tots els agrada tant el futbol, no? Potser si no hi hagués pilota i hi hagués, jo què sé, 4 jocs, doncs no estarien tots jugant a futbol, no? I això també em refereixo a ajudar-los a triar, a dir, doncs, estar molt atent per, doncs, anar oferint opcions tota l'estona o que es qüestionin els propis gustos, no?
Ajudeu-nos a triar els pares i mares.
Mira, jo volia comentar dues coses a l'Esguard que m'han agradat. Una... és una entitat no lucrativa. Llavors, jo crec que en aquest sector, quan abans parlàvem del no reconeixement, hem de seguir fent demanda cap als agents de l'educació formal en què confien amb nosaltres i ens reconeguin, però també nosaltres hem de fer camí en dignificar-nos. I a vegades la mercantilització dels serveis ha ajudat molt poc amb la imatge que es té de les extraescolars, perquè el projecte extraescolars, per sobre de tot, per sobre de l'activitat que es tingui, ha de tenir un tarannà educatiu i ha de tenir una intencionalitat educativa i una voluntat d'integrar-se en el centre. I des del nostre punt de vista, Fundesplai defensem que no ha de ser un negoci. Per una altra banda, és una entitat petita, d'acció territorial, que també és una de les coses que defensem, perquè al final... nosaltres defensem que les accions territorials són les més personalitzades i adaptades a l'entorn més proper. I fins i tot les entitats grans podem fer-ho. Nosaltres a Fundesplai ja comencem a treballar per unitats territorials per empoderar els agents que participen al territori perquè realment adaptin el programa al territori en el que estan. Pel que fa a les activitats...
Ajudeu-nos a triar.
Jo volia comentar. Jo crec que aquí... Ho ha dit la Clara, no? Per una banda ja, el nen ha de poder triar, sí, però així com el treball per ambients amb l'horari lectiu no surt del no-res i està condicionat, crec que la proposta extraescolars ha de partir d'un projecte previ i d'una intencionalitat, ha d'estar condicionada. I a partir d'aquí ha d'haver, per una banda, les característiques del nen que pugui triar, però també ha d'anar acompanyada d'una certa consciència de responsabilitat. des del meu punt de vista, les extraescolars no és perquè tu passis bé i si no t'agrada pleguem. Vull dir, hem de treballar el compromís i hem de treballar una miqueta la responsabilitat de l'infant. Pel que fa a la tria, doncs, aquí crec que l'obligació o el repte del centre educatiu és una oferta global que respongui al valor de la diversitat. L'escola, entre d'altres l'escola pública, un dels seus valors és la diversitat i la pluralitat. Doncs una proposta extraescolar s'ha de representar el màxim d'infants de la comunitat educativa. O sigui, ha de tenir un gran ventall. Després, crec que ha de facilitar l'itinerari dels nens i que els nens puguin anar provant diferents experiències al llarg de la seva etapa de primària. Perquè per mi no deixa de ser un viver de generació d'inquietuds, en el qual el nen prova i al final troba allò que li agrada i en el qual pot dir on vol dedicar-se una mica més.
Edgar, consells per pares i mares, perquè ells no m'estan responent, eh? M'estan dient coses molt de projectes i de propostes que estan molt bé, però i pares, mares que ens escolten?
Una de les primeres coses que pot fer un pare i una mare prèviament al diàleg que s'apuntava ara, de dir, doncs, que indagar i parlar amb el seu fill o filla què li pot agradar fer, és anar a un projecte educatiu i observar. És a dir, observar, preguntar i interessar-se, perquè de la mateixa forma que té un valor educatiu una escola, també el té una entitat de base educativa que tira endavant un extraescolar. Moltes vegades l'oferta està dins el centre o fora. Si està dins, és fàcil d'observar, i si està fora, els equips educatius estan encantats de rebre pares i mares per poder, doncs, tenir un primer contacte, no?, i explicar què té aquell projecte educatiu d'adequat pel seu fill o filla. I en segon lloc, jo diria que a Catalunya s'està anant, s'està avançant, i pot ser que això ajudi a triar també en itineraris educatius de comunitat, m'explico. És a dir, cada cop, és a dir, sabem amb dades a la mà que els infants que participen de més d'un extraescolar, no en accés, però sí combinadament una activitat artística, amb una pràctica esportiva d'un dia, amb un suport escolar d'un dia, per dir-ho així, o combinat un mateix dia amb dos espais educatius, això agrada molt i genera molt aprenentatge. I, per tant, les entitats cada cop, no?, i una mica ara vinculo el que estaven comentant, estan trobant cada cop més aliances per ofertar projectes educatius de comunitat. És a dir, no m'inscric només a una extraescolar, sinó que puc participar-ne més d'una, tot i que sigui promoguda per més d'una entitat o més d'una escola. I hem d'anar... L'horitzó és aquest, no? I, per tant, el que passa a la pràctica és que hi ha moltes famílies que no coneixen el sentit educatiu de les extraescolars, i des d'aquesta lògica és un element de manca d'equitat, perquè si no hi ha aquesta comunicació entre les famílies i els projectes, per diferents raons, hi ha moltes famílies que es queden fora, és a dir, que no hi veuen d'inici aquest valor educatiu i, per tant, ja no s'apropen a tenir aquesta comunicació que he comentat al principi.
Jo et faré tres propostes. Una és què no faria com a família. Projectar les meves ambicions personals en el meu fill. Dos, no tenir la percepció de que cal especialitzar el meu fill des de petit en una activitat. Una molt personal és, jo triaria menys les vinculades a aprenentatge formal. I una última, intenta que el nen agafi interès per tots els diferents àmbits que abarquen les activitats extraescolars i, si pot ser, no accedeixis entre 2 i 3 dies setmanals d'activitat extraescolar.
Avui, a l'Ofici Educar, donem protagonisme a les activitats extraescolars.
Màrius Martínez. Un infant que està programat s'acaba convertint en un robot.
Llegim a la pàgina de Fundesplai a Sant Cugat. Avui parlem de les extraescolars a l'Ofici d'Educar. Llegim en aquesta pàgina. L'acció de Fundesplai a Sant Cugat va néixer del teixit associatiu local per desenvolupar projectes educatius amb més de 15 anys de trajectòria. Amb les activitats extraescolars pretenem anar més enllà d'oferir un servei d'activitats. Per això hem estat pioners en vincular les activitats a entitats del teixit municipal. El que ens estava dient l'Edgar. La importància de connectar-nos amb l'entorn. I això, el vostre projecte, ho heu tingut en compte?
Sí.
I concretament, què ha
passat? Doncs que a dia d'avui, si no recordo malament, de totes les activitats extraescolars que estem oferint a Sant Cugat, un 71% dels infants inscrits fan alguna activitat que està vinculada a alguna entitat del municipi.
Posa'm un exemple.
Doncs, per exemple, l'activitat de dansa la tenim vinculada a una entitat de Sant Cugat, que és l'Esbar Sant Cugat, i, per tant, els nens que fan dansa a l'escola és com si estiguessin ja com a socis de la pròpia activitat. I això provoca que l'activitat no només es faci a l'aula, sinó que al formar part d'una entitat, qualsevol acte que l'entitat fa al llarg de l'any, doncs els nens surten de l'escola i participen de la vida i del teixit associatiu. I en un futur estem generant un itinerari de continuïtat, que és que el nen, quan acaba, el nen, nena, quan acaba l'etapa de primària, pot seguir fent aquesta activitat amb l'edat adolescent, amb l'entitat corresponent.
Explica'm això de crear itineraris futurs per l'infant. A la pràctica, què vol dir? Que, el pot orientar en la vocació? El pot orientar en la part professional? El pot arrelar més al territori?
Més d'aquesta última part, sobretot, no pretenem amb les activitats extraescolars una orientació amb la vocació professional, sí amb una orientació amb la vocació emocional, o sigui, en aquell terç diari que el jove en un futur tindrà per gaudir del seu oci, doncs que trobi i hagi generat una inquietud i, sobretot, que pugui tenir una referència, una tribu de pertinença. I, per una altra banda, també perquè l'extraescolar sigui una oportunitat per connectar l'escola amb el seu entorn més proper i també per que hi hagi una identificació de l'infant amb el territori i de retruc de la pròpia família.
I com ho han viscut els infants?
Els infants, jo crec que molt bé. De fet, a dia d'avui estem generant el que es diu la retroalimentació, no? Que els infants que van començar com a nens fent l'activitat extraescolar a l'escola vinculada a una entitat i que ara ens estan venint com a tècnics monitors de l'activitat ja com a membres d'aquella entitat.
Edgar, alça el dit, l'Edgar.
Sí, perquè em sembla apassionant el que està comentant el José, sobretot perquè estem parlant d'extraescolars amb una base comunitària, és a dir, estem parlant d'entitats, potser ho hem donat per entès, no?, a la tertúlia, però cal dir-ho, no?, i és que estem parlant d'entitats en les que tiren endavant projectes educatius amb i per la comunitat, allà on es troben, el seu sentit, no?, de ser és aquest. Això quin aspecte té d'important? Un de fonamental, i és que la flexibilitat i, a més, la vocació i la implicació, que també comentava abans la Clara, que defineix aquests projectes educatius, pot ser la clau de volta en moments donats per garantir l'equitat d'accés. Per què? Perquè es poden tirar endavant accions, mesures, aquests itineraris que comentava abans, que garanteixin que tothom que hi vulgui arribar hi pugui arribar. Per què? Perquè sabem que hi ha factors de condició socioeconòmica que impedeixen que moltes famílies hi puguin accedir als projectes educatius. El 2013 la Creu Roja, a un informe, alertava i parlava obertament d'un perfil molt establert a Catalunya, no?, que no accedia moltes famílies a les extraescolars a Catalunya. Per tant, aquí no hi ha un impediment econòmic perquè moltes d'aquestes entitats garanteixen l'accés al seu projecte educatiu. En segon lloc, sabem que no totes les famílies coneixen d'inici o tenen una experiència prèvia de participació. El fet de que hi hagi entitats tan properes a l'entorn on es troben fa que la comunitat, com comentava abans, no?, que són joves del barri que ara estan als projectes educatius, aquests joves són el millor altaveu per explicar al barri què es fa en aquella entitat, no? I podríem continuar amb diferents exemples, és a dir, els joves de família d'origen immigrat avui en dia a Catalunya, un dels grans acompanyaments, no?, que hi ha precisament són aquest tipus d'activitats, perquè són experiències de participació personals denses en significat, no?, que dignifiquen a la persona, per dir-ho així, i per tant les extraescolars tenen la funció de cohesió social d'una manera com molt evident.
Una de les coses que m'agrada últimament és que aquest any he pogut conèixer el que és una proposta que està tirant endavant la Diputació de Barcelona, la Fundació Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, amb la qual Fundesplay estem participant, que és l'educació a temps complet.
Jo, la innovació educativa ha arribat a les extraescolars? També s'estan reformulant moltes coses?
Sí, sí, jo crec que ja fa temps que ha arribat i crec que ara, en el moment que s'està plantejant un canvi amb l'educació formal, ens hi estem apropant i comencen a sorgir models. Hi ha Escola Nova 21, hi ha el model d'educació a temps complet, en el qual jo personalment m'hi sento molt identificat, que el que intenta és donar a entendre que trencar amb el que és l'escolacentrisme, intentar donar una visió de cooperació de tots els agents educatius per treballar conjuntament per l'infant. En aquest cas, un dels elements claus que esmenta el model d'educació temps complet és la importància de la connexió de l'escola amb l'entorn, que és aquí d'on, personalment, doncs, aquesta experiència que va començar fa 20 anys, doncs ara comença a tenir un cert valor.
I en aquest encaix, els pares. Què volem els pares? Què esperem els pares de les extraescolars?
Clar, generalitzar jo crec que és complicat, aquí, però jo crec, a veure, que... Clar, jo sóc molt jove, vull dir, no, però...
Jo crec però ens que veus arribar allà,
sí,
els pares.
Sí, jo veig els pares, clar, jo crec que alguns sí que esperen, no? Pues, jo què sé, alguna part més creativa o...
Però esperem resultats, no? Jo crec que... No, és que clar, jo tinc la impressió que a vegades els pares, en general, esperem resultats.
És que hem d'esperar resultats, sí, sí, però no només resultats acadèmics. Jo crec que el que hem d'esperar és que a mi em plantegen una activitat, he d'esperar que hi hagi un bon projecte genèric dins del centre, que aquella activitat hi hagi uns continguts i un programa i conduïda per un bon professional, i el primer resultat és que el nen s'ho passi bé, que aprengui...
Aquí t'ho anava a dir, que jo crec que a vegades ens oblidem que el primer resultat, clar, és que el nen senti satisfacció, que no vol dir que sigui una frivolitat per passar el temps, sinó que senti satisfacció, i una cosa que deies tu abans, que trobi sentit allò que està aprenent, que això és important. Que no li estan fent alguna cosa perquè passi el temps, sinó
correcte,
que té sentit allò que fa.
Cert. A Estats Units, que és un país amb una llarga trajectòria de recerca educativa, en aquest context, un dels indicadors que s'utilitza més per identificar la qualitat escolar a les escoles és la satisfacció dels alumnes. És a dir, que un alumne digui, m'ho passo bé anant a l'escola. Des d'aquesta lògica, jo com a pare esperaria del meu fill o de la meva filla, en aquest cas, que vingués contenta a l'extraescolar. És a dir, per mi el major indicador seria aquest. I això ho relaciono també amb la pregunta que feies abans de què hi ha dins un projecte educatiu a nivell d'innovació. I és cert que a Catalunya aquestes experiències que abans feia referència a l'inici de la conversa giren entorn a l'educació a temps complet que està començant, giren entorn als plans educatius d'entorn on sí que trobem molta metodologia educativa que a les extraescolars cada cop també hi és més present. El què? El combinar moments d'aprenentatge individuals i grupals, és a dir, les extraescolars estan començant a Catalunya a integrar també molta mentoria, és tenir doncs, un infant amb un adult amb un procés d'acompanyament continuat en el temps, molt d'aprenentatge cooperatiu, les extraescolars no acaben sent un model transmissiu o clàssic en aquest sentit, no? I per tant hi ha tots aquests elements innovadors que cada cop tenen a veure més amb la qualitat o amb la voluntat de ser rigorosos amb el que és el propi moment educatiu.
Avui a l'Ofici d'Educar, extraescolars i també innovació.
Edgar Iglesias. Les activitats extraescolars tenen un valor educatiu, social i comunitari.
I avui a l'Ofici d'Educar hem demanat als nostres convidats que ens portessin un objecte que, segons ells, el vinculen a les activitats extraescolars. Hem pensat, va, què creïn que inventin? A veure, què ens heu portat relacionat amb les activitats escolars, extraescolars, i per què?
Jo he portat tres llapisos de colors, que ara sembla com
la
obvi.
La Clara Carbó ens sí. Ha portat tres llapisos de colors.
Sembla com obvi cutre, però té el seu significat, i és que en una mica el sentit de que s'ha de dibuixar, no? O sigui, s'ha de dibuixar per cada nen i nena, doncs, què és el que necessita fer, no? I, doncs, no sé, m'ha semblat encertat aquesta comparació.
A tu t'agradava dibuixar, de petita, ja ho veig, eh?
Bueno, però ara no el dibuixo gaire bé, m'entén a les hores.
Jo he portat un
José
davantal...
José González, què ens has portat?
He portat un davantal d'un dels nens que tenim inscrits al taller de cuina que hem començat aquest any a l'escola, i l'he portat perquè va ser una proposta que va néixer internament del grup de treball, amb la intenció no només de fer una oferta perquè els nens cuinin i perquè se'ns pagui una quota, sinó per anar més enllà i fer una educació alimentària. I com que també treballem el temps a migdia i també comencem a reivindicar que és un espai d'autonomia, participació i educació alimentària, he pensat que representa una de les activitats que engloba els valors que hauria de tenir un extraescolar.
Edgar Iglesias, què ens has portat?
Jo us he portat uns auriculars.
Uns auriculars.
Perquè, així metafòricament, estava fent com memòria de quan havia participat a activitats extraescolars i també doncs, he estat molts anys a un cau, i pensava en aquesta combinació, no?, que de vegades et transporta la música, que és l'aprendre, d'una lletra pots aprendre, el sentir, I a part, a vegades quan t'emociones molt amb alguna lletra, vols canviar el món, no? I les extraescolars combinen aquests tres elements. Aprens, sents i vols fer coses.
Jo quan he vist els auriculars he pensat escoltar, la importància d'escoltar els nens, que això també a vegades ens costa una mica.
Cert.
Gràcies per haver-nos acompanyat, Clara Carbó, Edgar Iglesias, José González. Disfrutàveu quan éreu petits amb les extraescolars, sí, no?
Doncs jo no vaig tenir la sort de fer-ne i jo crec que per això m'hi he acabat dedicant.
Clara?
Jo molt, però alguns cops em preguntava per què estava fent allò quan era petita.
I has trobat la resposta?
Sí. Bueno, perquè tenia un sentit pels meus pares que jo fes allò. Després m'ha acabat agradant molt, però d'un inici, bueno.
Molt bé. Edgar?
Jo diria que sí, el 90%, menys aquell professor que em va amagar un clarinet perquè no tocava bé l'instrument. I jo crec que amb 6 anys vaig entendre que era un extraescolar a partir d'una mala pràctica educativa.
Doncs gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Ofici d'Educar.
A vosaltres.
A vosaltres. Per vosaltres.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
L'Ofici d'Educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar el fem sempre amb el Jaume Centelles, que és l'autor de la biblioteca El cor de l'escola, i que avui ens ha portat un llibre, Hija única, de Guo Jing, que és una novel·la gràfica.
Sí, és un llibre sense text, de moltes planes, no sé si de 140 planes, que explica una història basada en part, només en part, en un fet real, que és que l'autora és una senyora, una noia xinesa, que va néixer als anys 80, i en aquella època a la Xina hi havia una política que era la política del fill únic, i ella va ser filla única. I ho explica amb certa tristesa, perquè diu ella que moltes estones les passava soles. Aleshores, recrea un fet que li va passar amb ella, que és, un dia va deixar una nota, que estava sola a casa, i diu, me'n vaig a casa de l'àvia. I avui ho havia fet altres vegades. Va pujar a l'autobús, se'n va anar a casa de l'àvia, però es va quedar adormida a l'autobús i quan es va despertar ja s'havia passat unes quantes parades. Llavors va tornar, va intentar trobar, seguint el fil elèctric del trolebús, intentar arribar a casa de l'àvia. La novel·la explica una miqueta això i ho amaneix amb altres detalls de fantasia. Però és molt bonic perquè passa l'hivern i està tot fet amb uns carbons, amb uns tons, bueno, foscos, sèpia, podríem dir-li, i cada plana és diferent. Per exemple, les primeres planes podem veure des d'aquesta, un quadre que hi ha com 9 o 10 o 12, que et pot transmetre aquesta sensació d'estar sol, de la nena està sola a casa i mira el televisor, mira fotografies dels àlbums familiars, etc. Altres imatges que ja són més...
Hi ha una transformació,
sí, sí.
No? Hi ha allò que n'hi diuen el realisme màgic, no?
Apareixen... Això mateix, sí. Apareixen personatges més endavant de la seva imaginació, que l'ajuden d'alguna manera a perdre aquesta sensació d'angoixa o de por que ella pateix
cèrbol,
quan està...
Un cèrbol, no? Desapareix?
El cèrbol, que és el seu cèrbol, que ella juga amb un cèrbol al principi i després se li apareix en gran. Una història que, al final, els pares la troben, bueno, molt bé, però és bonic perquè quan tu mires un llibre o quan fulleges una història, a part de la història, plàsticament t'ha d'agradar i has de dir, ostres, aquí trobo alguna cosa diferent, no? I aquest llibre té precisament aquesta cosa diferent de combinar realitat amb fantasia, dibuixos molt petitets amb detalls, els tons que igual transmeten...
Emocions,
calidesa dels núvols, per quan van els núvols, o el fred de l'hivern, molt bonic, és molt bonic.
Un llibre recomanat per quina edat?
Aquest seria fins als 9 anys, podríem dir-li. Cicle mitjà de l'escola.
Hija única de Guo Jing.
Sí, Pastel.
Publicat per Pastel de Luna.
Pastel de Luna.
Moltes gràcies, Jaume Centelles.
Gràcies a vosaltres.
Manual pràctic anti-bullying.
Oriol Julià, de CER Salut i Educació Emocional.
Com a societat, podem veure el bullying des de dos prismes. Un, que és una malaltia. Està clar, és una malaltia que ens està dient que quelcom no estan fent bé. que els nostres joves estiguin i els nostres infants estiguin en aquest tipus d'actituds, que hi hagi nanos que ho estiguin patint, que afecta a tot el sistema, està clar. Però també ho podem veure com una oportunitat d'aprenentatge, un objectiu didàctic darrere de tota aquesta situació. Què aprèn el col·lectiu? Aprèn que ens hem de cuidar, aprèn que les emocions són importants, aprèn que el clima ha d'ajudar a la convivència. Què pot aprendre la víctima? Pot aprendre a ser més forta, pot aprendre a desenvolupar habilitats socials. L'agressor pot adonar-se en que s'està equivocant. I els espectadors, que necessiten dir les coses que també els hi fan mal com a grup.
Les TIC per educar.
I avui a les TIC per educar toquem tots els temes, però sempre des de la vessant tecnològica. L'Albert Murillo ens en parla, el presentador de Generació Digital. Avui, còmics.
Sí, de fet vull parlar d'un autor de còmics, il·lustrador, que es diu Quim Bou, i que ha presentat una aplicació que es diu Ornis Còmics. En aquesta aplicació es poden trobar dues biblioteques pensades per dos tipus de lector. Un és un personatge que es diu Lorne, que és un personatge adult, és un còmic d'aventura, i ell diu que està pensat per adolescents i adults, i l'altre és l'Ornis, que de fet l'Ornis és un personatge que s'ha publicat a la revista Cavall Fort des del 2010 i està pensat pel nen. És un còmic d'humor blanc pels nens petits i tothom en general, perquè ell diu que pot agradar a tothom. I per què m'agrada i per què he portat aquí aquest còmic? I és perquè, evidentment, el podem veure a través d'una aplicació, a través d'una tauleta, és ideal per poder llegir, però la gràcia és que podem llegir aquestes aventures en quatre idiomes diferents i canviar l'idioma en qualsevol moment que estiguem llegint aquella vinyeta, en anglès, francès, català i castellà, cosa que és fantàstic per aprendre, perquè en aquell moment que estàs llegint el que diu aquest personatge pots veure com ho diu en francès i com ho diu en anglès. I en Quim és un autor que treballa des de la muntanya i que la tecnologia sempre diu que doncs, la possibilitat poder treballar des de qualsevol lloc i treballar des de casa seva, que fa aquests personatges.
Tots L'Ornis. Voldríem treballar des de la muntanya, sí. Celebrem que ell pugui fer-ho.
Sí.
Ornis Còmics, aprendre a través de la tecnologia. Moltes gràcies, Albert.
Adéu-siau.
I acabem l'ofici d'educar escoltant els nens de l'escola Virolai que ens parlen de les seves assignatures preferides a la veu de l'experiència.
A mi m'agrada molt l'esport, m'agrada córrer.
Ens cansa més estar quiets que corrents.
Sí,
perquè corrents és el que t'agrada fer
i, també...
i estar tancat en un espai amb 29 persones més és molt estressant.
Jo sóc més de quedar-me més quieta.
Jo també.
Llavors m'agrada més les assignatures,
sí,
com ara
ABC,
genèrica, coses així.
Anglès. M'agrada projectes perquè fem en grups, no treballes
sí,
individual.
Sí, això és molt
divertit. Sempre estàs fent un treball que tu també.
I fas més amics.
Coneixes la gent i treballes. I si no són els teus amics, no sé per què, però tu passes millor.
Els profes fan grups
per conèixer millor amb les persones que tu no relaciones tant.
I també aprens més sobre una cosa perquè... amb tantes assignatures, normalment en projectes fas 2 hores, en canvi amb les altres assignatures fas 1. No tens temps d'acabar mai.
just wants to see you fall. Baby, it's no fun, so no, it's just